Habrá una lluvia importante dentro de pocas horas.
¿Lluvia radioactiva?
Lluvia de pájaros.
La radio del Somormujo, cada sábado de 1 a 2 del mediodía. Birds. If you're small.
Ara tens una nova manera de contactar amb el Prat Ràdio i participar al Planeta Prat a través de WhatsApp. Apunta aquest número a la teva agenda. 639 47 67 01. I com sempre també ho pots fer a través de les nostres xarxes socials. twitter.com/planetaprat i facebook.com/planetaprat.
Planeta Prat.
Va causando impresión. Cada día cuando levanta brilla como el sol. Su vestido de seda calienta mi corazón, como en una novela en la televisión. Acerco a ti, bailemos, juguemos. Acércate, oh, porque mi cintura necesita tu ayuda. No lo tengo en las venas y no la puedo.
36 minuts per sobre de les 12 del migdia. Acabem amb el nostre espai de Quinto Millennial amb Marc Quinto. Com estàs?
Molt bon dia, Isa, molt bé.
Has creat molta expectació,
no,
lo que seria un cebo,
no
en Sálvame.
Un cebo,
i veurem si compleixes, eh?
Mira, parlarem de Monte Alto, parlarem de Passión de Gavilanes, que hem de començar a practicar el ball, perquè és molt interessant.
Sí, sí, sí.
Ahí
sí,
lo
sí.
Dejamos. Parlarem, si tot va bé, també de l'11M. Que tu diràs, què viene aquí? Pues en parlarem perquè
de...
Netflix i Prime Video estrenen ben bé a la vegada documentals sobre el tema.
Uh-huh.
Parlem també sobre el PP, si dona temps, això.
Sí.
I sobre la sèrie de Netflix, Creedme. Aleshores, si et sembla, anem primer de tot a parlar de Monte Alto. I és que fa unes setmanes, els divendres a la tarda, a la nit, a les 10 del vespre, doncs es feia aquest Monte Alto Regreso a la, uh-huh, a la casa de Rocío Jurado, ¿vale? Que tenia doncs la sintonia, era Ai Mamá, de Rigoberta Bandini.
Amb, sí, amb
la,
mamá,
mamá, mamá, mamá. Doncs...
la millor publicitat.
La millor publicitat, la millor. I durant la setmana d'aquest del festival de Benidorm anaven apareixent promos de,
sí,
de publicitat d'ella a tota l'estona, Sálvame. Bé, doncs... fem, si et sembla, un petit repàs primer. Què és això de Monte Alto? Monte Alto, el que volien era, doncs, estan fent com... preparant una miqueta aquesta segona part del documental de Rocío Contar la Verdad para Seguir Viva, que es farà parlant sobre la família, doncs, per tant, de crear doncs, aquestes ganes de veure aquest hype que diríem,
sí,
més als joves.
Sí.
Doncs,
aquesta expectació,
expectació,
que és una paraula molt maca en català, però no passa res.
Però hype és xula,
sí,
també.
Sí, 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 en anglès.
Xulo.
Xulo.
Doncs,
xulo.
Doncs, què han fet? Doncs, han ensenyat com és... Han fet una reproducció de Casa de Rocío Jurado, tal qual és, una miqueta més petitona, a un plató de Telecinco, i cada setmana doncs, anaven obrint diferents habitacions. Uh-huh. Què passa? Que entremig d'aquestes obertures d'habitacions, doncs, durant la setmana, hi ha atacs per part de la filla de Rocío Carrasco, Rocío Flores, cap a ella, hi ha atacs de Gloria Camila cap a ella, hi ha atacs d'Ortega Cano cap a ella, hi ha atacs de Rosa Benito cap a ella. Uh-huh. Què passa? Que decideixen aturar tot. Bé, aturar tot no, decideixen que ella respongui a totes aquestes a tots aquests atacs. Llavors, un dels divendres, en comptes d'obrir cap habitació, Rocío Carrasco es presenta allà a repartir llenya cap a tota la família, els diu de tot, a més porta documents que ha trobat ara que s'han obert doncs, tots aquests baúls, bueno, baúls no, com es diuen això?
Els contenidors, no?
Els macrocontenidors, sí, sí, aquells, sí. Aleshores, va estar contestant, va estar responent a tota la família, però es va anar fent més grossa la pilota. Què passa? Ens trobem a divendres de la setmana passada,
mm-hmm,
on avancen, Telecinco tenia preparat com un mini documental on es parlava, on es s'avaluava aquest any sencer que ha passat des de que es va emetre la docusèrie, com han anat canviant les reaccions dels diferents familiars del clan Jurado, Ortega Cano i tal. Si et sembla, anem a escoltar com explicava Carlota Corredera el que veiem aquest divendres passat.
Primero se va a ver El precio del silencio, que es ese trabajo audiovisual, ese documento de análisis de todas las reacciones de los 10 miembros más mediáticos de la familia de Rocío Carrasco a su documental. Me dicen que la gente que ha podido, que ha trabajado en ese documento, que vamos a ver esta noche, como si de pronto se colocase la última pieza de un puzzle. Cuando se analiza la reacción de toda la familia a lo que se ha ido contando, porque creo que hay como mil horas de comentarios y de reacciones a lo que iba contando Rocío cada semana en el documental, creo que hay alguna persona del clan que sale muy mal parada.
En aquest any, més de 1.000 hores de vídeo enregistrades. Es veu com a l'inici, quan abans de començar tot el documental, com gran part de la família deia sí, que parli Rocío Carrasco, que expliqui la seva versió, que expliqui tot una mica, perquè clar, no sabien, jo crec que no creien que ella fos capaç d'explicar tot el que ha explicat i totes les vivències que ha tingut, perquè la família era coneixedora totalment. Aleshores, doncs, amb aquesta última peça que deia Carlota Corredera, s'acaba de conformar tot aquest puzzle on es veia doncs, com començaven donant-li una mica de suport i a mesura que anava passant el documental s'anava tornant totalment en contra d'ella i acabaven doncs, sent enemics totalment, ja no es portaven bé, però enemics directament.
Això és una mica per fer context de com ella parla o parlarà en el documental de la família.
Sí,
no?
Sí,
entenc,
clar,
que també posant això, totes les declaracions de la família de televisió, també volen protegir una mica les declaracions de Rocío Carrasco, no?
Sí, volen que es vegi clarament com és aquesta família i com mai han estat al seu costat i mai li han volgut el bé cap a ella, i fins i tot es va deixar entreveure en aquest programa que realment tot això ve, aquesta mala relació amb Rocío Carrasco, ve perquè a l'herència, mesos abans, recordem, Rocío Jurado la va canviar totalment i va deixar com a
universal
a Rocío Carrasco, i clar, i es veu que a partir arrel d'això doncs es van enfadar moltíssim tots.
Hi havia molts diners a repartir,
I mira que els hi tocaven coses a tots, però el gruix, gruix s'ho va quedar tot ella. Anem, si et sembla, aquesta segona part que vam trobar aquest divendres passat, on Rocío Carrasco doncs et donava respostes.
El precio del silencio, por un lado. Rocío va a hablar, va a contestar a las palabras del lunes de su hermana Gloria Camila, también va a contestar a lo que dijo ayer su hija Rocío Flores, ha pedido tiempo.
Pues es la parte que me parece más interesante.
Ha pedido tiempo y luego, por supuesto, remataremos de abrir con Jorge Javier al frente las puertas de las salas que quedan.
Doncs, importantíssim, aquesta segona part. Rocío Carrasco donant respostes, que ara escoltarem una de les respostes. L'escoltarem la que li ha donat a Ortega Cano, que és la que m'ha semblat més fantàstica. Però abans, en aquest minidocumental El precio del silencio es formulen 5 preguntes cap a la família. 5 preguntes que encara no tenen resposta. Entre altres preguntes com quants diners han guanyat la família des de que es fa aquest documental i comencen a aparèixer tots massivament a televisió, perquè últimament doncs quedava la Rosa Benito i residualment estava a Yes Mediodía, i ara està cada setmana,
està tothom,
a matí tarda, Gloria Camila cada setmana,
sí,
matí tarda, Amador Moedano surt a Sálvame, allà són les 8 a tot arreu, tots
també han aprofitat,
clar. I diferents preguntes que encara no tenen resposta, però que bé, que la gent ja se les pot esperar una mica. Anem, si et sembla, a escoltar-ho.
Me dicen que El precio del silencio arranca con 5 preguntas. 5 preguntas. 5 preguntas que se van a plantear a 5 personas diferentes. Así arranca ese precio del silencio. Y lo que sugiere el programa es que sería muy interesante que cada día nos planteásemos por qué esas 5 preguntas no tienen todavía respuesta.
Doncs encara no tenen resposta a aquestes preguntes, i acabem aquest Monte Alto amb doncs, les declaracions, bueno, no sé com, com qualificar-les, però bé, eren una miqueta fins i tot a modo de risa, de Rocío Carrasco dient que ella no ha comès mai cap delicte, li deia Ortega Cano, perquè recordem que Ortega Cano va assassinar sense voler...
homicidi involuntari, no?
Un homicidi involuntari, sí, però em venia de gust dir la paraula. Sí, homicidi involuntari...
Jo per si en cas vengo a salvar-te
homicidi,
de possibles
sí, m'he equivocat.
També.
Homicidi involuntari, i a més anava begut ell, no?
Sí.
És que això em queda molt lluny
sí,
a mi.
Sí, sí, exacte.
I casualment doncs, ell tranquil·lament a casa seva dormia després. Doncs anem a escoltar com ho explicava
Rocío. Sí, sí, hi ha una condemna d'això.
Que te ha preguntado Carlota por Ortega Cano.
Sí.
Y dices tú que yo no he hecho nada ilegal ni delictivo.
No. Yo no conduzco, yo no bebo, yo no cojo coches, yo no hago nada de eso. Yo no he tenido ningún comportamiento ni delictivo ni ilegal.
Doncs clar.
Más claro, agua.
Home, sí.
Ha juntat la paraula cotxe, la paraula sí. Alcohol i la paraula sí. Coger el cotxe. No? Sí, sí. Doncs,
delito, la paraula
molt,
delito.
Interessant. Veurem perquè aquest divendres es vol fer com una conclusió en aquest Monte Alto, perquè ja estan obertes totes les habitacions, i veurem si al final deien de que no sabien si al final s'emetria o no, perquè no ha tingut tampoc una audiència
no.
Molt alta. Aquestes últimes sí han estat més, més animadetes, perquè amb aquests retrets que hi havia conjunts...
Clar, és que aquí està la xitxa. Al clar. Principi, el tema d'obrir les habitacions, que és el que vaig veure jo, vaig pensar, bueno...
Quin aburriment.
Saps? Més igual com fos la casa de la Rocío.
Quin aburriment, però...
Però clar, que li agrada a la gent és això.
Clar. Què va passar? Que també va entrar el seu tiet José Antonio, que és marit de Gloria Mohedano. Va entrar en directe a dir-li... Va acabar reconeixent que havia mentit moltes vegades, que estaven al tanto, que va quedar molt malament. L'home no se'n sabia sortir. La dona li cridava, Gloria Mohedano li cridava des de fons, cuelga el teléfono, tal. Divertidíssim,
o sigui,
va ser divertidíssim. Jorge Javier Reya, bueno, va ser, és que era tot molt rocambolesc, la veritat. Però molt interessant, si voleu recuperar. Anem, si et sembla, a parlar de que ja s'ha estrenat per fi Pasión de Gavilanes.
Mírame, yo soy la otra, la que tiene el fuego, la que sabe bien qué hacer. Y en la penumbra misterioso, cada noche me deslumbra si te pierdes al amanecer.
A veure què és això, perquè
mira,
jo no he acabat d'entendre si repeteixen Pasión de Gavilanes.
Fàcil. La setmana passada es va estrenar, per fi, després d'un mes que ens va tenir Telecinco donant per sac tota l'estona amb el tema, a tots els programes anaven tots vestits de, com de vaqueros.
Sí, a mi tot això m'encanta.
Amb el barret de Pasión de Gavilanes.
Escolta, feien uns balls dignes
no,
de musical.
O sigui, de veritat, o sigui, és que eren espectaculars.
Van feien anar... desfilada, feien de
clar,
tot.
Clar, el que et deia abans, feien desfilada, van anar a muntar cavall. Després els anaven disfressant, cada dia feien una cosa diferent, com quan és carnaval aquí, que un dia et posa el pijama, l'altre dia vens amb els mitjons diferents, tal, doncs ets igual.
És que tenien, això m'encanta, la producció de Sálvame m'encanta.
Era el més divertit, segur, eh? Deu ser el millor. Tot de palla tenien al mig del plató, amb una roda de carro... Però és que no només a Sálvame. És a dir, Ana Rosa també anàvem amb el barret, allà són les 8 anàvem amb el barret, a tots els magazins i tots els programes ho feien. Doncs s'ha estrenat la segona temporada, més que és una segona temporada, però està vinculada a la primera, però al final els actors són diferents.
Segona passat... temporada 18 anys després,
clar,
o no sé quants
molts anys. Aleshores, aquesta vegada en comptes d'emetre-ho Antena 3, ho emet Telecinco, per això li estan donant tant de bombo, i ha començat el dimecres, ha tingut bastant d'èxit i doncs bàsicament això.
Tu ho has vist ja?
No, a mi no m'agrada aquesta sèrie. Però tota la prèvia que han fet Telecinco amb el
ball, sí que ens
la cançó
molt.
Me la sé, sí. Ja la ballo abans.
Tu no la coneixies la cançó?
Sí, sí,
ah,
sí,
val.
Sí. No la coneixia, però no havia vist res de l'altra sèrie. Sabia que existia la telenovela i tal, però no sabia poc més.
Clar, en el seu moment va ser...
Necessitats, no?
Sí, sí. A més, coincidia amb un altre que es deia Frijolito. Mala. I hi havia gent que era de Frijolito i gent que era de Passión de Gavilanes. I gent que era de les dues. Però no recordo si coincidien alhora o què. Jo és que no sóc molt d'aquestes sèries. Jo era més del Cor de la Ciutat, fixa't el que et dic.
Veus, també em va quedar per sort em va quedar lluny perquè era molt llarga.
Sí, sí, el Cor de la Ciutat jo no sé quantes temporades, però anys.
Sí.
Però no passava res perquè tu podies estar sense veure les 5 capítols i no havien avançat la història,
no,
perquè està feta per això, perquè et puguis reenganxar.
I fer la migdiada.
Clar, exacte, també. A la vegada. Tot doncs, està pensat a la tele.
Sí. Anem avançant, si et sembla. Va.
Vinga.
Anem a parlar de l'11M, i és que es compleixen 18 anys ja, crec que són...
No pot ser tants.
Sí, com que no. Va passar el 2002, no?
Sí.
2002, llavors serien 20. 2004. El 2004, en les eleccions que va guanyar Zapatero, llavors...
Ah, sí, que pot ser tants, que estava jo marxant cap a...
Doncs has tornat,
Itàlia,
no?
A quart de l'ESO.
Ah, aquell dia?
Sí. Crec que els dies següents, els
no
dos o tres dies
a Madrid.
Següents. No, van marxar directament des d'aquí en el meravellós viatge que fas de 17 hores en autobús.
Bueno, parla per tu, nosaltres anàvem en avió, eh?
Home, clar, depenent de quina escola vagis, les escoles públiques no tenen pressupost i, per tant, fem el que podem.
No, molt bé, molt bé. Doncs què ha passat? Que 18 anys més tard, Netflix i Amazon Prime han apostat per fer un documental. Les dues empreses, documentals una mica diferents, i que s'estrenen en dies diferents. És a dir, per exemple, el de Netflix s'estrena aquest proper dia 23, vol dir avui. Aquest proper vol dir avui.
Avui és proper.
El proper avui s'estrena aquest documental de Netflix, que té, em sembla que aquest és un sol capítol, on explica una mica, aquí es basen, o sigui, parlen bàsicament amb familiars de persones que han mort i també, sobretot, en persones que van estar a dins dels trens, per exemple.
És que jo estava a l'escola, me'n recordo. Sí que fa 18 anys.
Aquí a la Seda, sí, encara. Mira si fa temps.
Jo estava a l'institut.
Doncs parla
clar,
sobretot...
Clar, i s'agafaran totes les declaracions de la quantitat de mentides que es van dir en aquell moment.
Això, mira, ho trobem més en el documental d'Amazon Prime, que són 4 capítols, que s'estrenen el proper dia 11 de març, i en què...
Clar, aquí coincide... És que no sé per què no s'han esperat també.
Clar, jo he pensat el mateix. Seria... com més agafes més a la gent amb aquell dia que surt a totes les teles el tema i tal. Doncs aquí sí que surt José María Aznar en el documental.
Ah, surt parlant, explicant el que va passar.
Aleshores, que ell, a més, en la frase, ara si et sembla, escoltarem un parell de talls a cada un, ell explicava que en cap moment, això no sé... si és veritat o no, però ens hem de creure. Explica que ell en cap moment van tenir... ells deien que era ETA perquè en cap moment els hi va arribar cap avís de que fos un atemptat terrorista, islamista, jihadista, i que per això van dir, doncs, qui és? Pues ETA, saps? Com tot.
Clar, però és que a veure, tothom dubtava molt per les característiques d'aquest atemptat, precisament, perquè no, en l'època on ETA feia els
però
assassinats,
ja no...
hi havia uns advertiments, un sentit a darrere, bueno, hi havia una metodologia durant molts anys que eren el seu segell, perquè les bandes terroristes tenen el seu segell, i per tant no coincidia, en un inici ja es veia que era una cosa bastant diferent. Jo me'n recordo de parlar-ho a classe amb la meva professora en aquell moment, que a més era basca i coneixia molt bé també tot el que havia passat de terrorisme, i ens deia, bueno, això no està tan clar, no penseu que tot el que us diuen a la tele és veritat i ho doneu per fet, perquè jo no crec que sigui això, i efectivament no ho va ser, o sigui que mira.
Es van avançar.
Anem amb els talls.
Anem, si et sembla, escoltar primer un petit tall del 11M de Netflix.
Vi que se me escapaba el tren y por inercia salí corriendo a montar y monté.
Al cerrarse las puertas escuchamos un estruendo muy grande.
Nos caímos todos al suelo, empezó a salir humo. Como pude me bajé del vagón. Miré hacia mi derecha y mi sorpresa fue que vi un vagón reventado.
Estoy en el arcén y el vagón que tengo a mi izquierda y en el que me acababa de bajar explota.
Lo que pensé era salir de allí como fuera.
Creo que no hay cobardía en esa situación.
aquí escoltem uns dels testimonis de persones que una de les noies, la noia, la primera que surt parlant, que explica com anava corrents per dir el tren, això que ens passa sempre, anem pel matí mitja adormits, sí, anem superapurats de temps, anem corrents, està tancant la porta i va aconseguir entrar al tren. Amb tan bona sort, doncs, que no estava justament ella en el vagó, perquè clar, els trens aquests de Rodalies que són tan llargs,
sí, sí,
al final si la bomba estava en una part, doncs no moria tothom.
Va ser terrorífic aquell dia.
És que clar, jo era molt, molt, molt petit i ho recordo dramàtic, sí, sí, o sigui, ho recordo molt fort.
Va ser molt fort, va ser molt fort. Perquè clar, també significava que tothom estàvem en perill. Era clar, la primera vegada que érem conscients que tothom fent qualsevol acció diària, com era anar
a Barcelona o
d'aquí, estaven en un perill real, no? I crec que aquesta primera sensació
no
col·lectivament
abans,
no havia existit.
I si et sembla, anem a escoltar doncs aquest petit tall, que no sé si escoltarem també José María Aznar aquí, no sé si tindrem temps, però d'Amazon Prime.
Estoy en alto, Xavi, con una bomba en el tren y hemos tenido...
Llegó mi compañero, el que dijo: jefe, esto es una carnicería.
Nunca tuve ningún dato que dijera: esto ha sido un atentado islamista.
Le dije textualmente: presidente, esto apesta a islamista. ¿Cuántos explosivos les quedaban? ¿Quiénes eran? ¿Van a morir matando?
El terrorista utiliza a la víctima para provocarnos daño a todos.
Doncs bé, escoltàvem a una persona propera, José María Aznar, explicant-li doncs, que li deien des de l'inici que no era un terror, no era una bombadeta. I si et sembla, anem a acabar amb la sèrie ràpidament d'aquesta setmana, que és Creedme, de Netflix.
Estamos en la escena de una violenta y alarmante agresión. Según la policía, un hombre ha entrado en la vivienda cuando la víctima estaba durmiendo.
Máscara negra ató a las víctimas, actuó de madrugada.
Creo que ella lo había hecho antes.
Le ha contado su teoría de la humanidad. Le ha dicho que los lobos hacen lo que quieren a quien les parece. Se ve el patrón. Hay una violación, hay un trabajo policial, nuevas pruebas, nuevas pistas y luego, una por una, todas se desmontan.
Nada es incognoscible, inspectora. Solo ha de saber cómo preguntar.
¿Y si él lo sabe? Que las comisarías no se comunican y que mientras solo ataque una vez en cada distrito...
Podría haber inspectores de 8 departamentos diferentes. Sí.
Doncs, creedme... Increïble en anglès, vale, anava a dir-ho en anglès,
Unbelievable. No, believe me és en anglès, no?
Unbelievable, believe me és creeme.
Claro.
Clar, però aquí, però realment
es diu d'una altra manera. És que l'anglès l'has de millorar, Marc.
Ràpid,
això és així.
Ràpidament, 8 capítols, vale, d'una sèrie que està a Netflix...
és molt bona.
...de 2019, l'intentarem explicar ràpidament, vale? Una noia, que comença tot amb una noia, és brutalment violada... una noia adoptada però que ja no vivia amb els pares, estava com en una residència d'estudiants, però a la seva habitació doncs entra un noi amb un passamuntanyes, a viola, marxa i tal, i doncs primerament es veu com comencen això que li passa moltes vegades a les víctimes, el fet de que ha de declarar 10.000 vegades el que li ha passat al moment, després d'anar al metge, tornar-lo a declarar al metge, 10 policies diferents que la posen en qüestió, que potser ha dit una coma, ha posat una coma diferent en una declaració de l'altra, llavors li diuen que s'hi està mentint, aquesta noia fins i tot arriba a retirar la denúncia que havia posat
per no continuar passant per
clar,
tot això.
És que és molt bèstia.
La revictimització és brutal.
I a part, doncs això també ens porta que aquest és una persona que comet violacions en sèrie a diferents estats o districtes d'Estats Units, i doncs que com no es parlen entre ells, doncs costa més trobar aquesta persona. Són 8 capitolets, és molt ràpid de veure i és molt interessant sobretot per conèixer les persones que no ens ha passat, sobretot els homes, que moltes vegades ens costa de creure això, doncs que això és així, és real i passa d'aquesta manera, i ho he intentat resumir ràpidament.
Molt bé, ho has fet molt bé, Marc, que la història va també al voltant de dues policies que tiren endavant molt tossudament també i creuen les històries d'aquestes supervivents, i és molt dura però està molt i molt bé i és molt necessària. Cuida't, que vagi molt bé, Marc.
Igualment, que vagi bé.
Adéu.
Fins demà. Porque no bajamos a la playa para así practicar pronto por la mañana y así no hay nadie más cuando bailo contigo.
Planeta Prat.
Doncs així acabem el Planeta Prat d'avui. Donem ara el relleu als companys dels serveis informatius de la casa. Agrair als col·laboradors i col·laboradores que cada dia enriqueixen aquest Planeta Prat i el nostre equip, amb Valeria Incapié i Sergio Villar a la part tècnica, amb Marc Quinto també a la producció, acompanyat de la Laura Brilló i la Jocelyn Reyes. I com sempre, gràcies a vosaltres, els i les oients, per acompanyar-nos un dia més. Nosaltres tornem demà. Cuideu-vos! Life will pass me by if I don't open up my eyes. So that's fine by me. So wake me up when it's all over. Es la una.
Serveis informatius. El Prat Ràdio.
Bona tarda. Demà arrenquen les jornades de portes obertes que enguany les escoles i instituts de la